www.radiosabadell.cat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 27 d'octubre Martha Graham Dance Company.
Una funció única per gaudir de la gran referent de la dansa contemporània. Graham, un geni a l'alçada de Picasso o Stravinsky.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
RAC 1. És una de les principals notícies d'abast internacional pel doble atac per part de milicians de Hamas cap a Israel amb el llançament de coets des de Gaza cap a...
La guerra entre Israel i Hamas ja ha provocat més de 3.000 morts. La xifra de...
El que també és un dels grans titulars d'aquesta tarda és el moviment de la Unió Europea que ha congelat tota l'ajuda pel desenvolupament a Palestina.
Sal, bona tarda.
Hola, em
sents? Sí, et sentim perfectament. On estàs?
Estic a Escolón. Ara escoltarem un boom. Han sigut... 15 minuts intensos de projectil, però molt forts. El vidre ha tremolat, però moltíssim. Jo tinc el turmell que he fet pols. Veig fum davant meu.
Passi el que passi, passa a RAC 1. Tots som 1. Ho heu tornat a fer. La cursa de RAC 1 ha fet rècord a Salou.
2.274 assistents a la cursa de RAC 1.
Això és rècord.
Fent el rècord de Salou.
Rècord a Salou.
Gràcies un any més a tots els oients que hi heu participat i ho heu fet possible. I gràcies als nostres patrocinadors, el Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Fent cursa, tots som 1.
RAC 1. Tots som 1.
El per què de tot plegat.
Bueno, són les 11 i 2 minuts. Tinc molt mal de cap.
I això? Per culpa nostra?
Sí, per culpa vostra. Per aquest dius? Tema en té de debò. Té...
Ah, val, llavors la societat...
No, però en parlarem, continuarem parlant. Continuarà. Mira, si continuarà, que una notícia última hora. A l'Hospitalet de Llobregat, un nen de 12 anys ha apunyalat una companya d'escola. Va passar ahir a l'Institut Rubió i Ors. L'agressor va clavar 6 ganivetades a la nena... i li va provocar ferides lleus, sortosament, perquè que amb 6 ganivetades tingui ferides lleus és gairebé miraculós. Els Mossos van detenir la criatura després que la professora li pogués prendre el ganivet. Els Mossos ho estan investigant i passaran la informació corresponent a la DGAIA.
Crec, Basté, que si continuem fent temes d'aquests hauríem d'escoltar també els joves i els adolescents, perquè a vegades tinc la sensació que també els estem deixant com... un col·lectiu...
I els mestres, els d'abans, molt, també.
Els mestres també, però crec que també els hem d'escoltar. Però ara vols que jo faci l'ull de poll? Això sí. Ha sigut... No m'estranya que tinguis mal de cap. Ha sigut un poti-poti, avui hem fet tantes coses.
Vinga,
que vols que el faci fent de rapera?
Sí.
Ja saps que a mi m'agrada cantar. No, avui no tinc...
És tard.
Vinga, va. És tard. Avui que hem començat tard, Basté, a les 9 i 10, amb una frase més, atenció, d'en Jordi Basté, que ha començat dient, estic per plegar de la tertúlia. Molt encoratjador venir a fer una tertúlia que et diguin això. Llavors, l'Spin Doctor Antoni Aire ha dit, per què no ens autogestionem? No, Aire, no és bona idea perquè només parlaríeu tu i jo et veu que t'estàs robant terreny.
Xerra molt, també.
Home, sí, parleu molt tots dos, que ho sapigueu. No sé. Vinga, que anem d'anar per feina.
Vol dir que és una entremesa, eh? Que no hi ha
res.
Hem començat amb la polèmica del dia, amb aquella benedicció que es va fer fa uns dies de la Moreneta a Montserrat, que el Papa Francesc, recordem-ho, va fer en castellà. Hem parlat, atenció, amb l'arcabisbe Omella, que s'ha defensat i ha dit que aquell text en castellà el van enviar als monjos de Montserrat i que això no va passar per l'arcabisbat.
Vaja, la Moreneta.
Ha dit textualment, hi ha un embolic que jo me quedo assombrat. Aquesta és la frase de l'arcabisbe Omella. I Lotbou, que tonto, de tonto no té un pèl, ha dit, el cardenal pot fer-ho passar com una anècdota, com estic avui, però hi ha un problema de fons amb el català a l'Església, especialment al País Valencià i també a les Illes Balears, i ens ha repassat unes dades que s'havia estudiat molt bé per Lotbou avui. També, com que hem fet un poti-poti, hem parlat d'aquesta operació policial que s'està duent en marxa a diversos punts de l'Estat, també a Catalunya, contra Combat 18, hem parlat amb Xavier Torrents, professor de Ciència ciència política, que ens ha dit que això de Combat 18 és una organització que defensa el supremacisme blanc, i us ha quedat clar, no?, lo de l'1 i el 8, Adolf Hitler. Vinga, saltem el conflicte Israel-Palestina. Tinc un déjà vu perquè fa tants dies que parlem d'aquest tema i podem aportar poques mirades, però què fa el senyor Basté? Que ens posa un testimoni sobre el terreny. Avui hem parlat, atenció, amb un testimoni, no recordo ara el nom, Basté, me l'he apuntat, però ja no m'entenc la lletra, que va resultar ferit en aquell massacre de Hamas, que va poder escapar. Hem connectat també amb en Salem Ergui i Lot Bou, que ens ha dit que ara hi ha un risc també que l'electorat israelià tombi encara més cap a l'extrema dreta. I llavors hem acabat amb el tema del reggaeton. Ei, Joan, la vinculació que dius tu de la música... És que no puc, no ho sé fer. En Joan López Alegre, que ha dit que la vinculació de la música amb el sexe i les drogues ja ha estat sempre, és habitual, i que ara veu els nois i les noies molt dividits per aquests impactes, per aquests missatges que van rebent. Diu que són dos mons diferents d'una relació difícil. Antoni Aire, que ha dit que li preocupen bàsicament dues coses: la difusió que tenen aquest tipus de missatges. Ha recordat que en Bad Bunny té 46 milions de seguidors només a Instagram, i també està amoïnat per si es perpetuen certs clixés. I acabarem amb una frase de la Lola, també parlant sobre aquest tema del reggaeton i de la joventut. Ha dit: té més autoritat internet que els pares o els mestres.
11 i 6 minuts, d'aquí uns moments, al Món RQ, Pere Solàgin Ferrer, Alejandra Palés i Pere Mas parlaran de sèries o de pel·lícules vinculades amb el conflicte entre Israel i Palestina. D'aquí uns moments, són les 11 i 6 minuts, el dia que, d'aquí a uns moments també, d'aquí una estona, Daniel Vázquez Sallés, fill de Manuel Vázquez Montalbán, José Colmeiro, l'estudiós que va descobrir el manuscrit a la Biblioteca de Catalunya de Vázquez Montalbán, i l'editor de Nabona, Ernest Fol, parlaran d'aquell llibre que es va posar ahir a la venda, que es diu Los Papeles de Edmundsen, que és una novel·la que ha aparegut de Manuel Vázquez Montalbán. Parlem d'aquí una estona, aquí al Món RQ.
El perquè de tot plegat.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Aquesta setmana, a Transformadores de La Vanguardia i Endesa, un refugi sostenible al Pirineu. Descobrim el refugi centenari de Colomina, a la Vall Fosca, gestionat per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Una casa passiva i autosuficient que des de 1973 acull excursionistes i apassionats de la muntanya a la mateixa ribera de l'Estany que li dona nom. Probablement el primer propietari d'aquest emplaçament, situat al cor del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, un enginyer suís responsable d'una de les primeres grans obres hidroelèctriques de l'Estat, no s'hagués imaginat mai com la residència des d'on controlava el transcurs de les obres del sistema de llacs de la Vall Fosca es transformaria i gaudiria d'una segona vida. Ben bé com en Gerard Garreta, guarda del refugi Colomina, qui va decidir deixar la seva feina com a gestor informàtic d'una entitat bancària per acabar sent el guarda d'aquest allotjament.
Un edifici que potser s'hauria derruït i no hauria servit de res, doncs ara s'ha convertit en això. El fet de venir aquí ens va canviar totalment la vida. L'edifici en si va ser creat per una cosa i ara n'és una altra totalment diferent. Vull dir que tots canviem i normalment sempre cap a millor.
Una segona vida adaptada als canvis i les necessitats de consum energètic d'avui dia. Un consum més eficient i sostenible, possible amb una construcció autosuficient que compta, a més, amb energia solar, tal com relata en Gerard Garreta des del refugi.
Tenim la gran sort de tenir una instal·lació solar brutal, que fa que en 16 anys que nosaltres estem aquí només haguem hagut d'encendre un sol dia el grup electrogen que tenim.
Un refugi al qual s'hi pot arribar travessant el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, o bé amb l'ajuda del telefèric de la Vall Fosca, que té la seva estació inferior al pantà de Seient. Una instal·lació que, com el mateix refugi, construïa fa anys FECSA, ara Endesa. El telefèric servia per pujar el material per construir la central, en una gran obra que va permetre connectar la vall amb el món. Josep Maria Carrera, tècnic d'operacions d'Endesa a Lleida.
L'arribada de les centrals hidroelèctriques a la vall va propiciar un desenvolupament socioeconòmic sense precedents. Es van generar llocs de treball que fins llavors eren desconeguts, construcció de noves infraestructures, enllumenats públics i fins i tot la construcció d'un hospital.
Descobreix un dels refugis més sostenibles del cor del Pirineu a lavanguardia.com. Ja disponible el segon capítol de la tercera temporada de Transformadores, una iniciativa de La Vanguardia i Endesa.
L'àvia Carmeta fa les millors croquetes del món. La Berta, com que és petita, sempre m'imita. La Marta no para mai quieta, només quan m'explica les mates. I en Pau em fa riure tant, fins i tot quan estic enfadat. I jo sóc en Víctor, el germà gran. En realitat no van néixer en aquesta família, però també sóc la meva família.
Més de 1.000 xiquets i xiquetes estan en famílies d'acollida, però en necessitem més. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. Acollir és fer família. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Parlem de cotxes, parlem de tecnologia, parlem del plaer de conduir, parlem de Renault. Descobreix tota la gamma Renault i aprofita els nostres dies únics del 18 al 24 d'octubre per portar-te el teu nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Aquesta setmana al Bazar de Lidl, productes increïbles a preus increïbles. Descobreix des d'avui la millor varietat de productes per Halloween. Per als més petits, disfresses d'esquelet, zombi, bruixa i moltes més per 7,99. Lidl, marca la diferència.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Omple les teves nits de calidesa amb el Nòrdic Perfecte. La Vanguardia et porta els farcits nòrdics Montse Interiors lleugers i transpirables. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't els farcits nòrdics des de 17,95 € per a llit individual i 25,95 € per a llit doble. Només amb La Vanguardia.
Si el teu banc ja no et va, vine al compte Vamos. Entra a Ibercaja Japonès i descobreix el compte que sempre va amb tu. Ibercaja, el banc del Vamos.
La primera cosa que heu de saber sobre Caixa d'Enginyers és que no som ni una caixa ni un banc. La segona cosa és que Caixa d'Enginyers no necessita ser enginyer. Perquè sí, a Caixa d'Enginyers no sereu ni clientes ni clients. Sereu sòcies i socis. He dit moltes vegades Caixa d'Enginyers? Perdó, Caixa d'Enginyers. Uneix-se a una entitat cooperativa oberta a tothom.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan l'inquilí em va deixar de pagar el lloguer i em van ajudar a recuperar els meus diners. O quan vaig rebre aquella notificació d'Hisenda que podia haver acabat amb multa.
Fes-te de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Això fos el Passagansa.
Hola.
Sí o no? Oi que sí? Hosti,
ara m'he recordat les pretèrites. Hola, Pere, com estàs?
Hola, bon dia.
Aviam,
bon
quin
dia.
Pere, ja començarem el
Clar, ara començarem tots amb Pere Maria, no?
Sí. Ah, vale. Aviam, un moment. Que m'ha dit que us digui el Joan López de Llegre, aviam si m'ho heu posat aquí la guió. No. Una que es diu Mis Hijos, des del punt de vista palestí, m'ha dit el...
Doncs no l'hem posat.
M'ha dit el Joan López de Llegre. Bueno, estem parlant molt d'aquest conflicte, i hem demanat avui pel·lícules o sèries o pel·lícules que ens puguin explicar una mica, posar en context el que està passant allà. Pere, comencem, Pere Solà, comencem per Valley of Tears, que és una història bèl·lica sobre el Yom Kippur de l'any 73, no?
Exacte. Podríem dir que jo començo per una suggerència que més aviat el que intenta retratar és, no, és el marc mental a nivell polític del que és Israel, més que res perquè aquesta sèrie, que es pot trobar a HBO Max, ens parla de què va passar el 6 d'octubre de 1973, quan la població jueva d'Israel estava celebrant el Yom Kippur, la seva principal festivitat, i de cop es van trobar amb l'atac d'Egipte i Síria. Aquesta sèrie, a més, com a curiositat, està creada per Ron Lechem, que és el creador de la sèrie d'Eufòria original, perquè recordem que Eufòria es basa en un format israelià, i jo la vull destacar perquè és una molt bona sèrie bèl·lica, que et posa molt en situació i que en certa manera t'exemplifica una idea una idea que ara robaré al meu difonavi, que deia és que els israelians han de vigilar perquè si no van amb compte poden desaparèixer del mapa i poden ser esborrats. Evidentment el meu avi podeu imaginar cap on tendia, ja. Però em sembla una sèrie interessant per entendre la història d'Israel.
L'Alejandra, ens pots parlar? Si és aquesta la pel·lícula que jo recordo...
És el clàssic, l'any 60.
La Setmana Santa, la que et posen per Setmana Santa.
Èxodo és
una pel·lícula dels anys...
És de l'any 60 i és una adaptació d'un llibre superfamós de Leon Uris, que jo el vaig llegir a l'adolescència i en el seu moment em va flipar.
Jo crec que el regulaven amb la caixa, mira el que et dic.
Segurament, perquè és un clàssic, a més és un supervenda, sí, un totxo descomunal, és un supervenda als Estats Units, em sembla que va arribar va tenir el mateix nombre de vendes que el Ben Sandugué, o sigui, més o menys, perquè
és una idea... Però el Paul Newman, no?
El Paul Newman interpreta... És la pel·lícula i el llibre explica l'establiment, la fundació de l'estat Israel. I Paul Newman interpreta Ari Ben Canaan, que és un comandant de la resistència israeliana que porta 300 refugiats israelians que estan en un camp de refugiats a Xipre fins a Palestina, saltant-se al bloqueig legal britànic, que en aquell moment governava la zona de Palestina, i explica molt bé com el naixement de l'estat d'Israel està ple de tensions. I, bueno,
jo... Un clàssic de clàssics.
És un clàssic, un superclàssic, per entendre una mica com és el naixement de l'estat d'Israel. És ficció, però hi ha coses que són reals, coses de les quals s'expliquen que són reals.
Pere Mas, tu ens portes Los Guardianes. Però què és això?
Sí, The Gatekeepers. Aquesta és una mica complicada de trobar. Havia estat a plataformes, però ara només pot trobar a YouTube. Però si poses Los Guardianes, està allà perfectament legal, posada en anglès, amb els seus subtítols, tranquil, que no hi ha cap delicte. De fet, és una producció mig pública perquè és d'Arte, hi ha els francesos pel mig, els israelians, alemanys, belgues, i no sé per quin motiu ara no està a plataformes. Llavors, justament aquests dies s'ha posat molt l'accent en el fet que van agafar desprevinguts a tots els serveis d'informació, que si la gran muralla electrònica que tenen, que si l'internet, que si els vigilants, i que han fallat els serveis secrets dels múltiples que hi han i els interns, que són el Shin Bet. De fet, també hem parlat molt d'aquesta tertúlia, d'una entrevista d'un senyor que va sortir a La Vanguardia, que havia sigut cap del Shin Bet, un senyor que es diu Ami Ayalon, efectivament, que deia, tindrem seguretat quan els palestins tinguin esperança. Bé, doncs aquest senyor surt en aquesta pel·lícula documental, ell i 5 persones més, que tenen en comú haver estat els caps d'aquests serveis secrets durant els últims 30 anys, del 80 fins al 2010 aproximadament, a Israel, diguem, no? Del Shin Bet. I aleshores... Aquests tios mai han parlat, en un principi, que almenys ells venen aquest documental com que no han parlat mai. I té la virtut, primer, que va fent un cert repàs cronològic de grans coses que passen, de la primera invasió, de la guerra, de la primera intifada, de l'assassinat de l'Isaac Rabin, explicat per ells, després que expliquen amb tota la tranquil·litat operacions encobertes i justifiquen els assassinats selectius extrajudicials, perquè realment algun senyor les ha de tenir i portar davant de la justícia. I aquí ells expliquen perfectament per què ho fan, com ho maten, reflexionen sobre les conseqüències que pot tenir això, i fins i tot hi ha un aroma com final de que potser la fi no justifica els mitjans, l'ètica de la seva feina i la interferència de la política. Per tant, és un documental / pel·lícula molt interessant i que serveix també de sumari del que ha passat els últims 20-30 anys entre els dos bàndols i de com es feia la guerra bruta des de dins, diguéssim. Imagina-t'ho tot el que s'ha escrit i publicat, doncs això fan.
Pere, Solà, continuem amb l'elecció.
Mira, la veritat és que a Filmin aquests dies han fet en el seu catàleg un petit, bueno, un apartat per la gent que vulgui interessar-se per tot el que tingui a veure amb temàtica arabo-israeliana, i en aquest cas estem parlant d'una sèrie d'institut que s'imagina en un institut d'Israel com una jove una miqueta problemàtica es queixa de com els nois àrabs de la piscina li diuen guarrades. A partir d'aquí, ella comença a vertebrar un discurs dient que s'hauria de prohibir l'entrada a tots els àrabs en les piscines on vagin les persones jueves. Llavors, el professor l'intenta parar els peus, perquè a la classe literalment comencen a dir matem els àrabs. I a partir d'aquí s'acaba creant tota una bombolla, com que el professor és crític amb les forces armades d'Israel, menciona antics criminals de guerra, etc. Ell comença a rebre pressió perquè dimiteixi, com si hagués coartat la llibertat d'expressió d'una pobra noia jueva. I en realitat jo estic recomanant aquesta sèrie perquè crec que marca també molt bé una realitat a Israel, que és que o segueixes la propaganda de l'Estat, o segueixes un discurs amb els ulls, amb una vena als ulls, defensant qualsevol acció militar i l'esperit militar del país i les polítiques del govern, o et pots trobar sent vist com un dissident que ha d'anar directament a l'ostracisme social, no? I és molt interessant perquè també et mostra com creix les noves generacions en l'odi d'una manera irremeiable.
Múnich 72, clar, no parlem de la pel·lícula Spielberg, no, que és molt recomanable també.
Parlen del mateix, de fet. Múnich 72 és sèrie documental de 3 capítols d'una hora aproximadament, que reconstrueix els fets que van passar als Jocs Olímpics de Múnich de l'any 72, quan un grup terrorista palestí, Setembre Negre, entra a la Vila Olímpica i segresta part de la delegació israeliana als Jocs Olímpics, i acaben morint 11 d'aquests esportistes. És una recreació que té parts com de, no de ficció, però com, o sigui, intenten, com els personatges reals, com surten actors que els interpreten. Aquesta és la part que em sembla una mica més fluixa, sobretot perquè surt la Golda Meir, que era la primera ministra d'Israel en aquell moment, i la persona que fa d'ella em sembla una mica, crec que s'ho podrien estalviar perquè té com un punt còmic que no és volgut, però que no els hi surt bé, però la sèrie és molt interessant per entendre què va passar aquells dies i també com va respondre Israel, que va posar en marxa aquesta operació que es deia la còlera de Déu, que bàsicament van decidir assassinar selectivament a les persones que havien participat, que eren part d'aquest grup terrorista de Setembre Negre, i van anar per diferents punts d'Europa matant-los. En la sèrie documental apareix gent que va estar implicada en aquestes operacions i ho justifiquen una mica com parlàvem amb Pere abans, de justificant el fet d'anar per Europa matant aquesta gent en comptes de potser detenir-los o portar-los a judici, alguna cosa així, no? I és bastant interessant, suposo que es pot complementar amb la pel·lícula.
Sí, no, de fet el Jordi Maria ara mencionava la pel·lícula Spielberg, que és un registre molt diferent, evidentment és més trepidant, hi ha més acció, hi ha més èpica segurament, sí, però la idea és la mateixa. I de fet, si em permet Jordi Maria, sí, la següent recomanació ja et deu sonar, que la vaig mencionar l'altre dia, sí, 7 dies en TV, perquè això passa 4 anys després del que explica l'Alejandra, que era una època que era bastant habitual atemptats, segrestos i terrorisme divers fora de les fronteres d'Israel.
Hi va haver un avió que van ser arrestat, sí, d'Air France, crec recordar que era.
Sí.
Pot ser o no?
És aquest, en un principi.
Ah.
Hi ha hagut diversos segrestos d'avions, eh?
Sí,
però aquest concret, aquest que refereix, era un vol que sortia d'Atenes i anava a París, d'Air France,
sí,
que portava 246 passatgers, sí, molts d'ells jueus.
Sí.
I d'aquí l'interès dels palestins que van segrestar aquest vol i que van fer aterrar a l'aeroport d'Entebbe, per això es diu així, que està al costat de la capital d'Uganda. Aleshores, aquí, bueno, primera, que aquesta pel·lícula és una pel·lícula d'acció, diguem-ne, de thriller, d'aventures, dirigida pel José Padilla, que és el director de Narcos, per tant, perquè us imagineu una mica el to, es pot trobar a moltes plataformes de lloguer i sempre hi és a Netflix. I aquí, a diferència del que dèiem abans, de l'error dels serveis secrets, i que a més crec que ahir el mateix cap de serveis secrets, l'actual, en Ronen Barr, va dir que efectivament algú havia fallat amb la franja, aquí és un exemple d'aquesta eficiència inaudita, en aquest cas, d'una unitat d'elit dels militars israelians, que són capaços, any 76, sense internet, sense les comunicacions d'ara, amb moltes més dificultats, de muntar una operació de falsa bandera, per no explicar gaire més a la pel·lícula, tot i que són fets de fa 40 anys o 50 anys, i presentar-se a l'aeroport aquest i alliberar, pràcticament, no sense una gota de sang, però amb el mínim nombre de baixes, alliberar aquests jueus, endur-se'ls de cap a casa i pràcticament, com deia, sense hi haguessin baixes. Per tant, és una demostració del poder extrafronteres que pot tenir l'exèrcit d'Israel. Aquí va morir una persona de l'exèrcit d'Israel, aquí hi ha una interessant reflexió final quan surten els títols de crèdits de la pel·lícula, que el que va morir aquí, diguéssim, de l'escamot de l'exèrcit d'elit, va ser un senyor que es deia Jonathan Netanyahu. I la pel·lícula explica, sí, va ser, a més era el cap d'aquest comandament, i era un senyor que havia participat en moltes, tenia molta experiència, en moltes experiències antiterroristes per diferents llocs. També havia estat al Líban i a diversos llocs. I la pel·lícula explica que arran de la mort de Jonathan Netanyahu, el seu germà va decidir posar-se en política. Estem parlant, clar, de l'any 76, i recordes que va ser primer ministre en època, i ho va ser ara posteriorment. I se suposa que el factor humà, com sempre en totes les coses de la vida, també pesa a l'hora de prendre decisions com les que pugui estar prenent ara en Benjamin Netanyahu.
Pere Solagin Ferrer, nacido en Gaza, que és un documental que posa la mirada en els nens de Gaza, precisament.
Sí, aquests dies que sorgeixen tantes informacions de Gaza, molt sovint ens preguntem com és, com ha de ser viure en un territori tan arrasat, sobretot tenint en compte, a més, la demografia de Gaza, en el que la majoria de la població té menys de 18 anys. I aquesta sèrie documental de l'italià argentí Hernán Zin, ens mostra com era Gaza el juliol, a partir del juliol del 2014. Recordem que el mes de juny d'aquell any hi va haver-hi un segrest i assassinat de tres joves israelians, i a partir del juliol Israel va decidir executar uns bombardejos en el que va anomenar l'operació Marge Protector. El que veiem en aquest documental són les declaracions de 10 nens, que alguns d'ells, per exemple, estaven jugant a la platja quan a la meitat del seu grup d'amics, entre el que hi havia familiars, van morir tots els seus amics, i veiem declaracions de nens des de 6 anys fins a 12 o 13, i com és el seu dia a dia, des de recollint ampolles a la incapacitat que tenen de ser tractats per totes les seqüeles psicològiques que tenen, o bàsicament com allò és una presó, bàsicament, a l'aire lliure. I s'ha de dir que per un costat és molt interessant com a document sobre com és la vida dels nens, per l'altre, si algú vol saber de què va el conflicte, això només és una visió humana sobre les víctimes col·laterals d'aquest conflicte, perquè en realitat no s'explica absolutament res del conflicte geopolític.
Però sí que crec que és un retrat tan desesperançat que et fa pensar que és que no hi ha futur. O sigui, aquests nens, sí. Com volem que aquests nens tinguin un futur o que realment Palestina i Israel s'entenguin? O sigui, tu estàs matxacant uns nens de 10 anys que tenen seqüeles físiques, tenen seqüeles psicològiques. És impossible que vulguin reconciliar-se amb l'altra part, perquè els hi han destrossat la vida a partir dels 10 anys o menys. Vull dir, no et deixa molt malament, perquè penses és que no hi ha solució.
On està, perdona, on està, dius?
Això sí. Està a Netflix i està Filmin, també.
I es diu Nacido en Gaza.
Sí, s'ha de reconèixer que també sí, és un documental que no té veu en off, que tot són les declaracions dels protagonistes, té molta càmera lenta, en aquest sentit podries dir en algun moment que és una miqueta òbvia, per l'altra banda també és verídica, i jo crec que Hernán Zin devia tenir molts pocs recursos, i estic d'acord amb una crítica que vaig llegir, que era que davant d'aquells fets que estaven succeint el 2014 va donar prioritat a la rapidesa de mostrar aquella realitat abans que esperar-se.
Perdona que potser m'ho he dit, és una sèrie o no, és un documental?
És un documental. Dura una horeta i poc, una hora i nou, vale. Em sembla que dura.
Filmin i Netflix. Sí. I acabem, Pere Mas, segurament amb tothom que... tothom que em va cantada. Per aquí. Tothom, que és una sèrie que es diu Fauda.
Aquesta l'hem posat, hem conspirat els tres, i vam dir, és que algú l'ha de posar damunt la taula.
Sí.
Perquè és una sèrie del 2015, jo només he vist alguns capítols de la primera temporada, que de cop i volta té quatre temporades, vull dir que ara la quarta es va estrenar a gener d'aquest any, del 23, i pel que es veu hi ha una cinquena en marxa, però estava cantada perquè justament l'interès en el conflicte entre Palestina i Israel ha fet que de cop i volta hagi posat els primers llocs de visionats de Netflix, això de l'algoritme famós i el que sigui. Aleshores, què estem davant d'una sèrie que, com deia, té quatre temporades, es veu a Netflix, que és un thriller i és una sèrie d'acció, però com amb altres sèries d'aquest estil, com podria ser anant molt enrere, Homeland, beu de la realitat, veu molt de la realitat, perquè tu veus aquestes sèries i penses, han parlat amb politòlegs, han parlat amb serveis secrets, s'inspiren en operacions que han passat en la realitat, tot comença amb una operació d'infiltració justament a Gaza, fins i tot es veu la muralla perfectament, el mur que separa a Gaza d'Israel, en el que, bueno, hi ha uns senyors que són escamots secrets que intenten detenir un senyor terrorista, que és una mica del que van totes aquestes sèries. Llavors va evolucionant. Aquí, l'amic l'altre Pere, diguem-ne,
Pere Solagin Ferrer,
té una fixació amb aquesta sèrie.
Jo tinc una fixació, sí. A veure, jo considerava que s'havia de parlar, però és que una cosa que deies d'on treuen totes aquestes inspiracions, els creadors, en Lior Ras i l'avi Sakharov,
aquest havia sigut combatent,
havien coincidit a la unitat d'Ovdan de Forces de Defensa d'Israel.
Sí, havien participat diverses...
Em podeu dir on està aquesta sèrie?
Sí,
a Netflix, no?
És nativa de Netflix, o sigui, només la pots trobar a Netflix, aquesta.
És quart, hi ha cinc temporades?
S'ha rodat la cinquena i s'ha d'estrenar. La quarta l'han desplaçat, la quarta, perquè sabeu, es ve a Brussel·les. Vull dir que és com Homeland, que també estava movent pel planeta, però sí que comença a la franja de Gaza i amb problemes molt situats allà.
Va, doncs aquí ho deixem. Ja sé que us ha agradat molt la sèrie dels Javis, eh?
Pues sí.
Moltíssim, moltíssim.
He de dir que a mi...
També.
A tu què? A tu què?
Demà us ho explico. Gràcies, que vagi. Fins ara.
Fins la propera.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars imponents?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquesta setmana al Bazar de Lidl, productes increïbles a preus increïbles. Descobreix des d'avui la millor varietat de productes per Halloween. Per als més petits, disfresses d'esquelet, zombi, bruixa i moltes més per 7,99. Lidl, marca la diferència.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Navega amb Costa Cruceros. Reserva ja el teu creuer tot inclòs des de només 699 euros per persona i gaudeix durant 8 dies del millor entreteniment a bord i viu una gran experiència. Consulta condicions i reserva el teu creuer Costa a la teva agència Alcom Viatges. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que parlem viatger. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
Ets instal·lador, arquitecte o enginyer? El 18 i 19 d'octubre tens una cita a Efintec, la Fira de la Instal·lació i l'Energia organitzada per FEGICAT, la Federació d'Instal·ladors de Catalunya, a Fira de Barcelona.
Hi trobaràs les últimes novetats del sector. Entra a efintec.cat i utilitza el codi ràdio per entrar-hi totalment de franc.
Ens veiem a Efintec.
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Món a RAC 1 amb Jordi Basté.
11:34, esclar que amb el seu lloc. Demà farà 20 anys que va morir Manuel Vázquez Montalbán. Demà farà 20 anys que un atac de cor s'enduia el creador d'un detectiu a qui molts admirem i trobem molt a faltar, que és el Pepe Carballo, el responsable de la memorable autobiografia del general Franco, l'autor de Flor de nit, el recordat musical del Degoll de Gom, perquè l'obra de Vázquez Montalbán és extensíssima, però perquè també va publicar poesia i assaig, però el que no sabíem ni esperàvem és que 20 anys després de la seva mort ens trobéssim per sorpresa amb la publicació d'una novel·la inèdita que es titula Los papeles de Edmund Sen. Aquest matí volem parlar d'aquest llibre i de la figura del Vázquez Montalbán i d'aquesta troballa que publica l'editorial Navona. L'editor de Navona és l'Ernest Folk. Hola, Ernest, bon dia.
Hola, Jordi, què tal?
A la seva vinguda i a la seva cadira. Sí, cap a la seva cadira, com ha de ser.
Sí, sí, però bueno, avui el protagonisme és del Dani i del José. Eh?
Del Dani Vázquez Sallés, que és escriptor, primer de tot, i després és fill del Vázquez Montalbán. Què tal, Dani?
Molt bé, bon dia.
Bon dia. I també José Colmeira, que és expert en l'obra de Vázquez Montalbán. Bon dia, José.
Bon dia.
I gràcies. M'agradaria fer la cronologia del descobriment, perquè això és un descobriment... Però deixa'm començar, Daniel. La família tenia constància? No.
No, li vaig preguntar a la mare aquest... dic, no, el teu pare, el nom d'Admundsen sempre estava... No? Aquests noms que va arrossegant al llarg del temps, com Galíndez, és el 57... Sí. Admundsen...
Sí, no. I la teva mare tampoc sabia res de l'existència de res?
Escolta, sabies això? No. Tenia allò... No sé, li sonava, però no tenia coneixement.
Creus que hi pot haver altres textos inèdits?
No sé, això hauríem de preguntar a l'Indiana Jones del cas.
L'Indiana Jones, hòstia. Tu vas trobar el text, José. Pots explicar com i quan el descobreixes?
Bueno, fue un descubrimiento un poco por sorpresa, pero no por casualidad, porque yo estaba en un proyecto de investigación sobre otra novela de Vázquez Montalbán, Galíndez, una de sus más grandes novelas, y estaba haciendo una edición crítica, y yo estaba esperando que el archivo de los papeles de Vázquez Montalbán, que fue donado por la familia a la Biblioteca de Cataluña, estuviera disponible. Y esto tardó un poco. La donación fue en el año 2016, hubo que esperar hasta el año 2020 para terminar más o menos con la catalogación. Yo estaba en Nueva Zelanda, y por las restricciones de viajes para por el motivo del COVID, pues no pude desplazarme a Barcelona hasta el año pasado. Y fue exactamente hace un año, ahora mismo, cuando estando yo haciendo este proyecto de investigación, pues con la curiosidad de un investigador, me dio por ver qué otras cajas había. Hay casi como 80 cajas de papeles, mucho de correspondencia, mucho de materiales diversos, y algunos manuscritos, ¿no? Entonces, este es uno que me llamó inmediatamente la atención, porque algo del que yo no tenía noticia. Entonces, pues, me puse un poco a leer por ahí y enseguida me di cuenta, bueno, este es un material realmente muy valioso y muy notable, ¿no? Y antes de irme, de vuelta, pues me puse en contacto con Dani y diciéndole, mira, que hay una novela muy interesante, yo voy a volver el año que viene, me gustaría que se publicara y contar conmigo. Em va trucar, em diu, nos podemos ver en un bar a tomar un café, tengo que comentarte algo. Dic, bueno, vale, pues nada, ens vam trobar.
Quin bar d'on va?
Un que està a Gran Via, no?
Té un gel,
Gran Via,
allà, sí, vale.
Sí, vaig anar i em diu, he encontrado una novela inédita a tu padre, dic, però entera, dic, sí, i dic, està bé? Diu, sí, és todo tu padre, esa novela, dic, bueno, pues nada.
Pásamela. En quant temps te la vas llegir?
A veure, el manuscrit era... Vaig tardar una mica perquè està escrita a màquina amb diverses tintes. Sí, negre, algunes pàgines eren difícils de llegir perquè hi havia una mica d'estar una mica borrada, verda, tinta negra, tinta vermella...
I que van perdiendo poco a poco...
Claro,
llega un momento en que ja casi no se lee.
Perdó per les preguntes que us poden semblar absurdes, eh? Estaven en paper, diguem-ho...
Sí, i corregit.
Papel y pero todo encuadernado ya.
Encuadernat ya.
Lo había encuadernado y después por encima lo había corregido. O sea, que le dedicó mucha atención a esto.
I llavors, per què? La pregunta és... Si estava enquadernat, corregit, perquè no estava editat.
Bueno, yo creo que el tema principal tiene que ver con el tema de la novela y la situación de Vázquez Montalbán en aquella época, en la España franquista. Había un problema de censura fenomenal, y esta novela no hubiera sido publicable en aquel momento por todo lo que está hablando de el mundo de la clandestinidad, de la lucha política, las pullas que lanza contra los ministros, los discursos de los ministros, o sea, no. Esto no se hubiera podido publicar, y cuando ya estábamos ya en la transición, el propio Montalbán estaba en su propia transición también como novelista, y estaba haciendo otro tipo de literatura, ya en la crónica, novela crónica, novelas de Carballo, y yo creo que este estaba ya en otra fase, ¿no? Y que hubiera quizá desconcertado al público, la dejó ahí esperando un mejor momento. Y es que además, Montalbán escribía a muchas velocidades distintas, pero hay proyectos que le tardó décadas en llegar a publicar. El tema de Galíndez, por ejemplo, sí, que es un tema que le entusiasmó desde su época de estudiante en la Universidad de Barcelona y que finalmente solamente la publicó después en el 90.
I de totes formes, cal dir que mon pare no echava pa'lante i que la novel·la la va enviar, creiem, a la Biblioteca Breve, al premi.
Sí. El va enviar,
sí, sí.
Sí, perquè surt una anotació a la primera pàgina del manuscrit, sí, que demostra això, sí, que diu el Dani, que diu per al Premi Biblioteca Breve. Amb la qual cosa...
Però a sobre hi ha una...
A sobre, barrat, diu per Josep Maria Castellet.
Sí, Josep Maria Castellet, aquí al començament ho sí, explica el Josep.
Sí, sí.
Rep la novel·la...
Aparentment li va donar l'okay, sí, ell però... tatxa el nom... i l'envia al Premi Biblioteca Breve. No el guanya, perquè això és un fet científic, no el guanya, però també és un fet científic que la guarda. I també és un fet científic que la corregeix. És a dir, que ell d'alguna manera se l'estima, li té apreci en aquesta novel·la. El José ha dit una cosa molt important. Aquesta novel·la, a l'època, és una bestialitat. Parla de la presó, parla de la seva estada a la presó.
Hi ha una introducció llarga. No, és una introducció
necessària,
necessària. Sí. Molt necessària, perquè a més explica en el llibre, explica el José, que trobes el recorregut vital literari del Vázquez Montalbán.
Totalment.
És a dir, fins i tot hi ha la cuina, que és una de les seves grans aficions, sí, efectivament, hi ha la clandestinitat,
el barri dels seus pares.
Hi ha el barri dels seus pares, vull dir, està tot el... És a dir, és una mena de grandes èxitos del propi Vázquez Montalbán.
Hi ha les lectures de joventut... Hi ha la política de clandestinitat, hi ha... És que
sí,
hi ha,
però,
hi és...
ho ha dit, el José ho diu a la introducció molt bé, que per mi usa una expressió, és la caixa negra.
Sí.
Aquest llibre és la caixa negra de l'obra de Vázquez Montalbán.
Yo quería ahorrarles inútiles preocupaciones, por eso le había ocultado durante todos estos días pasados las incidencias de mis relaciones profesionales con Larsen y con Birch, el lubrificante que es a la vida de los motores lo que la jalea real a la de los hombres. Pero Ilsa las había adivinado a través de mis largos paseos por el piso, las horas y horas muertas al lado de la cama, el silencio de la máquina de escribir sobre el portador metálico. Hoy ha comentado extrañada todos esos síntomas y se ha quejado de mi silencio. La discusión la ha ido entristeciendo otra vez más y finalmente dos lágrimas a punto de desprenderse le han hecho volver la cara hacia el ventanal. Le he acariciado las mejillas y de improviso me ha besado la palma de una mano. Són les primeres paraules de la novel·la, fins ara inèdita, de Vázquez Montalbán. Ara hem de preguntar una cosa que és molt important, que sempre pregunto, que és qui vulgui que contesti. De què va? Pels que no ho sàpiguen, de què va?
Pues mira, la historia que tú has leído es la voz del protagonista y narrador de la novela, es Admundsen. Admundsen es una especie de alter ego de Vázquez Montalbán. Podríamos decir que la novela es los papeles de Vázquez Montalbán. Y el protagonista es un joven escritor frustrado porque no puede publicar, ha pasado por la cárcel. O sea, hay muchas semejanzas autobiográficas en esta novela, más que quizás en ninguna otra de las que escribió. Y al mismo tiempo hay este dilema entre la literatura, que es lo que es su pasión, lo que desea hacer, y lo que tiene que hacer para trabajar, que es trabajar en esta agencia publicitaria creando eslóganes, grandes frases ingeniosas publicitarias, pero que no es su pasión. Eso que has mencionado, ¿no? Que Birds es el lubricante como la jalea real para el hombre, ¿no?
Y en la agencia, perdón, José, en la agencia tiene un jefe execrable.
Execrable.
Execrable, que es diu Larsen. Sí. Que és un masclista, sí, maltractador, i jo crec que, a més, que és un retrat molt avançat per l'època, que ho hem comentat amb el Dani, perquè realment, jo trobo bestial que als anys 60, que és quan escriu ell això, hi hagi la denúncia d'un cap que és un autèntic sàtrapa, maltractador, masclista... Sí.
Una societat masclista, totalment, sí, no? Que és una que viu no? del control de l'home, no? Cap a les dones, que són...
Y eso se ve muy bien también en el uso de las imágenes, porque en la agencia publicitaria todos son utilizar imágenes de mujeres por su corporalidad y por su atractivo, ¿no?
Sí.
Entonces, esto es algo que a él... Él lo rechaza internamente y lo está criticando, ¿no? Pero muy avanzado para la época, porque este tema todavía no se habla en las novelas de los años 60, no se habla.
Y hay un element, Jordi, brutal, que es las discusiones que había a la lluita antifranquista, a la clandestinidad. O sea, hay un moment del llibre que hi ha un, y no faig spoiler, hi ha una crisi. Hi ha una crisi en tots els que porten la lluita antifranquista, i això és absolutament real, de hem d'amagar una persona. I aquestes discussions es produïen. I llavors hi ha el dilema del protagonista, que és ell, que és el Basil Montalbán, de... Hòstia, jo tinc la dona malalta, aquesta Ilsa que has llegit al principi, i... Hòstia, jo he de prioritzar la meva vida.
Quan... Sí, cal dir per això que jo recordo gent amagada a casa.
Clar, esclar. Sí. Que per cert, d'alter egos, el teu pare en tenia molts.
Sí, bueno, jo crec que aquest és el primer pseudònim del meu pare, el d'Admonsen. Que ell va, clar, és que la situació del meu pare quan surt de la presó és que no pot escriure enlloc. I acaba escrivint revistes de mobles, no?
Sí,
un altre pseudònim,
sí.
No? Que és ja aquell decorador, no? I aquest és el primer. No? Una forma és com amagar, no? Poder escriure amb un pseudònim, no? Que li permet explicar coses.
Estàveu al bar de Gran Via Urgell, li dona el llibre, el manuscrit li dona amb en Dani Vázquez Sallés, i en quin moment entra l'editorial Nabor aquí, Ernest?
Doncs mira, en un moment molt particular que... estàvem dinant amb el Dani parlant del seu llibre, perquè clar, en aquells moments amb el Dani parlàvem molt, estàvem a punt de publicar El príncep i la mort, que és aquest llibre extraordinari que ha escrit el Dani sobre no la mort del seu fill, sinó sobre la vida del seu fill Marc, que és un llibre deliciós, i el Dani és d'una manera molt especial, ens coneixem des de fa molts anys, però el Dani té un punt com el seu pare, una mica indesxifrable.
És que és un poc gallego.
El Dani és encantador, però té aquest punt indesxifrable. Llavors, bueno, portàvem tot el dinar parlant del príncep i la mort i la promo. I
tu ni idea de res.
No. Però ni tant, perquè el José havia advertit al Dani de... Bueno, jo t'he d'explicar una cosa important, quedem per fer un cafè. I el Dani, sense saber jo que s'havia quedat amb el José, i arriben les postres del dinar.
On estàveu dinant? Mira, no, és que és molt important, perquè si no és Vázquez Montalbán.
Aquí al costat, sí, al restaurant Blau.
El Blau, sí.
Un restaurant excel·lent.
Sí, està molt bé, el Marc.
Un restaurant excel·lent, a la taula on li agrada lloc, el Dani.
Un restaurant que es pot menjar molt bé i es pot parlar molt bé, perquè hi ha
sí.
un enganxat a les taules.
La sonoritat està molt bé.
El Dani li agrada la taula que hi ha enganxada a la cuina, a la part de dins. Jo amb això sóc obedient, Dani, t'agrada aquí, cap problema. Però jo ja donava el dinar per tancat. I arriben els cafès i el Dani, remenant el cafè, em diu: ah, per cert, Ernest, sembla que hi ha hagut una cosa important, que és que han trobat un manuscrit del meu pare. Dic: com? I li dic, però quin manuscrit? No, una novel·la, i té molt bona pinta. Dic: home, i això m'ho dius al cafè?
Però tu no vas per dir-li això?
No. O sí, però vull dir, tot té el seu temps.
O sí, tot és indesxifrable.
Tot té el seu temps.
El cafè. Sí. I de seguida vas dir: això és meu, això m'ho vull quedar.
No, això és meu, però li vaig dir: home, Dani, deixa-m'ho llegir, tal. I el Dani m'ha dit: sí, però primer hem de fer-li una foto al manuscrit i això. No, llavors al cap d'uns dies el Dani em va enviar el manuscrit retratat, que era un manuscrit molt difícil, jo l'he de llegir, perquè això que han dit el José i el Dani, i jo recordo tot el Nadal passat perjudicant la meva vista llegint aquest original, perquè per poder llegir les lletres havies d'anar ampliant el PDF gairebé paraula per paraula.
Sí.
És aquest manuscrit que jo em va fer recordar el meu pare queixant-se al seu despatx i dient: hòstia, tengo que canviar el carrete de tinta otra vez, no?
Clar, i amb les mans tingudes. Però ell estava tan metido dentro del pensament, no?
Clar, perquè deixa'm parlar de l'edició del llibre, que l'edició del llibre és magnífica, perquè a més mescla el que seria el text normal del que seria un llibre amb un text escrit en màquina d'escriure, amb una hispano-libètica, gairebé,
directe. Perquè aquests textos són... les pròpies ficcions que escriu l'Edmund.
És un màquina.
És una màquina. Llavors heu volgut fer-ho així d'aquesta manera per dir, per diferenciar els textos de l'Atmutxin amb el relat habitual, amb el relat original.
I de fet, al final de tot de l'edició hem posat l'exemple d'algunes pàgines del manuscrit perquè la gent entengui com ens va arribar aquest manuscrit i com hem fet la transcripció, diguem, no?
11 minuts i les 12. Un moment, que encara tinc abans d'acabar, alguna pregunta que fer-los-hi. Sobretot sobre, ja no sobre el llibre, que a més deixa'm dir-te una cosa, Ernest, no és perquè t'estimi i siguis amic meu, Ernest, és meravellosa l'edició. Et felicito molt.
No, has de felicitar a tot un equip, a tot un equip d'edició. Hem estat molta gent.
Pues us felicito. Qui has estat,
Dani? No, jo vull felicitar.
Un equip d'edició, entre el qual ha sigut una editora, que és l'Estefania Martín, que ha estat molt important, però el Dani i el José han estat importantíssims.
Sí, jo que a mi, saps que m'agrada molt llegir? Hi ha una cosa que a mi m'agrada dels llibres, que és que m'entrin pels ulls. Mm. És una cosa que em passa. Aquest llibre, o sigui, em dóna gust portar-me al braç.
Que bé, Jordi.
És una cosa que és molt... Ho sento, que molta gent ja...
La il·lustració té un perquè, també. Aquesta il·lustració és de l'Equipo Crónica. Uh-huh. L'Equipo Crónica era un equip de dissenyadors i il·lustradors importantíssim dels anys 60 que fascinava Vázquez Montalbán. I el propi Vázquez Montalbán li va dedicar molts articles a ressaltar la importància d'aquest Equipo Crónica, que ara ha passat més de moda, però que, per cert, amb una estètica, que això podria ser un grafiti, un grafiti del 2023. Sí, total. I és al·lucinant que sigui una cosa feta als anys 60-70, diguem, no?
Escolta, bueno, ja aniré després a la publicitat, però deixa-m'ho, ja ho pregunto directament. José, ¿pot aparèixer alguna cosa més de Vázquez Montalbán?
Pueden aparecer otras cosas. Eso va a ser un trabajo también de búsquedas, ¿no?
¿Por dónde?
Bueno, dentro de los archivos. Ahora, otra novela como esta no hay.
No
hay. Eso
puede aparecer. Te lo puedo garantizar que no. Artículos o
hay muchas conferencias que él daba.
Guión radiofónico.
Algún guión radiofónico. Mucha correspondencia. Notas para su creación. Però com manuscrits de novel·les, no va aparèixer tot.
Però aquí hi ha una altra cosa, Ernest, que és que heu editat al marge d'aquest, i teniu coses, ja, Anabona, de Vázquez Montalbán.
Sí.
Bueno, això és una confiança total, un equip fantàstic, el Anabona, és recuperar textos i novel·les del meu pare i fer una edició magnífica. No? I sentir ben tractat i mimat, no? Un autor que, el qual és important recuperar la memòria d'ell i els seus escrits.
Mira, nosaltres a Anabona volíem fer una cosa, que és el Carballo, ja és molt conegut, volíem posar en valor l'obra de Vázquez Montalbán, no Carballo. I la seva ficció. Per això vam començar editant una novel·la extraordinària, que és l'autobiografia.
El general Franco, que és una meravella.
És una de les seves grans obres d'art, que portava molt de temps descatalogada. I també després L'Estrangulador, que és una novel·la brutal sobre L'Estrangulador de Boston, que és aquest assassí en sèrie real que va haver-hi, i després una novel·la deliciosa que es diu Los Alegres Muchachos de Atzavara, que per cert és una crítica brutal a la burgesia catalana de l'època, que era una de les seves obsessions, això.
A veure, quan va passar molt per a la novel·la L'Estrangulador, abans de ser publicada, va passar Les Galerades, quan vaig acabar vaig pensar, està fotut el meu pare. I al cap d'un any el van operar del cor.
Ostres!
Sí.
Llegint el text, eh?
Sí. Vaig pensar, hòstia, no es troba bé.
Ostres, que fort.
Era com una espècie de... No sé, era com una espècie de despedida. Sí.
Això quan era?
El van operar, crec que el 95, 94, així, crec.
Sí. Te va fer 20 anys de la mort de ton pare. Mm-hmm. Com recordes aquell dia, Dani?
Recordo la trucada a les 4 de la matinada de la meva mare, no? Em va dir, el teu pare s'ha mort a l'aeroport de Bangkok. I jo havia escrit una espècie de guió l'any 2000, on començava igual el guió que com em va transmetre la mort del meu pare a la meva mare. I llavors jo recordo que em vaig seure al costat d'allí i vaig dir, hòstia, com aquell guió. Vaig dir, com aquella història que jo vaig imaginar. Idèntica, a les 4 de la matinada em truca la mare. I després va ser un dia molt complicat, va haver molta gent a casa, però la gran obsessió meva era com recuperar el cos del meu pare. Com recuperar un cos del teu pare que està perdut a Bangkok, no? I llavors va posar en marxa la maquinària de Carmen Balcells, que era molta maquinària.
Una editora total.
Sí.
I la maquinària de Carmen Balcells va fer que el teu pare en poc temps pogués arribar al cos del teu pare a Barcelona.
Va arribar el dilluns i recordo, el vam anar a buscar al fèretre al lloc de descàrrega, no sé, aquell lloc on hi ha caixes, hi havia el fèretre de meu pare, vermell, per cert, el fèretre, i estava allà enmig de l'hangar aquell, jo no vaig voler mai reconèixer la cosa al meu pare, perquè jo en general no, ja, no tinc aquest...
I la mare ho va voler fer?
No, tampoc.
Com està la mare, per cert?
La mare, molt bé.
Dóna-li molts records.
Molt bé, molt bé, Lluís Mèrit.
Dóna-li molts records. Escolteu-me, és una pels que som, ja saps que som devots del bàsquet Montalbán. Per cert, deixa'm preguntar si haurà... Va haver-hi un Carballo a través de la mirada que va fer el Carlos Tanón. Sí.
Que avui, haurà... que avui, avui per cert, presenta el llibre el Carlos Tanón amb Eduardo Mendoza a la central del Raval.
A quina hora?
Aquesta tarda, a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, magnífic. Hi haurà algun altre Carballo o no depèn de vosaltres, això?
Es va fer aquell Carballo perquè hi havia Zanón.
Vull dir... Si el Zanón no hi ha, no hi ha Carballo. No. Ja li preguntaré el pròxim dia.
El Dani.
És indexifrable. Moltes gràcies a tots tres i enhorabona. De debò, ahir es va posar a la venda... estem parlant d'un llibre de biblioteca. De... Mai millor dit, perquè va sorgir d'una biblioteca i s'ha de quedar allà. Los papeles de Edmundsen, Manuel Vázquez Montalbán, una novel·la inèdita editada per Nàbona. Enhorabona, Ernest, enhorabona, José, enhorabona, Dani.
Moltes gràcies.
Gràcies, Jordi.
5 minuts i les 12.
Moltes gràcies.
RAC 1.
Carinyo, anem a comprar el sofà?
I si ens esperem el 17 d'octubre?
El 17? Però si havíem dit avui...
Relaxem-nos més. Si tens pensat comprar un sofà, un matalàs o decoració a Galeries del Tresillo, fes-ho del 17 al 30 d'octubre. Durant aquests dies, cada compra sumarà un minut a la investigació contra el càncer de mama. Recorda, del 17 al 30 d'octubre. Galeries del Tresillo.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Tercera temporada al Teatre Poliorama. Tots els dilluns i dimarts del mes d'octubre.
Jordi Martínez, Quim Ávila i Max Grossemagenc arriben al Teatre Goya amb L'amic retrobat, de Fred Ullman, adaptada per Josep Maria Miró i dirigida per Joan Arquer. L'amistat impossible de dos adolescents a l'Alemanya d'entreguerres del segle XX que retroben en un desenllaç sorprenent. L'amic retrobat, un espectacle intimista i commovedor que encongeix el cor, però en reconforta. A partir del 18 d'octubre al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
Vine a la Fira del Bosc a Sant Celoni.
T'hi esperem els propers 21 i 22 d'octubre amb activitats per tota la família, productes quilòmetre zero, espectacles, arts, tallers, espai de food trucks i molt més. Vine a Sant Celoni.
Trobaràs més informació a santceloni.cat.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 27 d'octubre Martha Graham Dance Company.
Una funció única per gaudir de la gran referent de la dansa contemporània. Graham, un geni a l'alçada de Picasso o Stravinsky.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Aconsegueix amb La Vanguardia una bateria de cuina WMF valorada amb 369,99 euros. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal 4 olles amb tapa i un cassó. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i cuina com un gran xef amb La Vanguardia i WMF.
RAC 1 és una de les principals notícies d'abast internacional pel doble atac per part de milicians de Hamas cap a Israel amb el llançament de coets des de Gaza cap a...
La guerra entre Israel i Hamas ja ha provocat més de 3.000 morts. La xifra
de... El que també és un dels grans titulars d'aquesta tarda és el moviment de la Unió Europea que ha congelat tota l'ajuda pel desenvolupament a Palestina.
Sal, bona tarda.
Hola, em sents?
Sí, sí, et sentim perfectament. On estàs?
Estic a Escolón. Ara escoltarem un boom. Han sigut... 15 minuts intensos de projectil, però molt forts. El vidre ha tremolat, però moltíssim. Jo tinc el turmell que ha fet pols. Veig fum davant meu.
Passi el que passi, passa a RAC 1. Tots som 1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Minut i mig a les 12. Hola, Bartolí.
Què? Hola, què tal, com estàs? Pues
mira, molt bé.
Sensacions positives?
Molt positives. I més d'haver parlat amb gent tan esplèndida com el Dani, el José i l'Ernest parlant
de l'Ernest. Me n'alegro. Doncs, a veure com et quedes després de sentir aquest tall de la Mònica Terribas versionant Temps de pluja de Joan Manel Serrat.
Doncs jo em quedaré amb Temps de pluja, Oriol.
Qualsevol dia el capvespre darrere de la finestra sense el seu alè de tardor. Que el vent ens acosta i que truca la por.
Okay, aquí,
t'ha cantat la Mònica Terribas.
Ha tingut un petit gall, sí.
I que truca...
Déu-n'hi-do, eh? I escolta, anem ara amb l'Adrià García parlant del rècord absolut d'inscrits a la darrera edició de la cursa de RAC1.
I èxit absolut de la 8a cursa de RAC1, que fa el rècord de Salou amb 2.274.000 participants. Amb 2.274.000 participants.
Mai abans una cursa a la ciutat tarragonina havia plegat tants corredors.
Ai, que raó, sí.
Bueno, demà, al marge dels habituals, demà ens visitarà, a partir de les 11, els Javis. Javier Ambrosi i Javier Calvo, codirectors, director de la sèrie a Movistar Plus Espanya. La Messias. I demà, Fúria Espanyola, l'última pel·lícula que va veure Franco. Sense censura. Mònica Randall, demà aquí al Món a RAC1. Ui, ui, ui.